Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia després que a la primera us he explicat com de diferent s'ha rebut el fracàs de l'OPA del BBVA al Sabadell a totes dues entitats. A la seu del Banc Sabadell avui ha corregut el cava, literalment, i treballadors i executius ho han celebrat conjuntament, fins i tot amb càntics. El BBVA, en canvi, tanca capítol i mira endavant. El seu president, Carlos Torres, descarta dimitir per aquest fiasco. També ens hem fixat en la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, on la policia veu indicis d'homicidi. Ho ha avançat El País, que detalla que la jutgessa que porta la causa investiga el fill d'Andic, Jonathan Andic, única persona que era amb ell quan va caure per un camí de Montserrat considerat poc perillós. I hem sentit també el sector ramader que alerta que l'expansió de la dermatosi nodular que afecta les vaques, perquè ja hi hauria brots no només a l'Empordà, ahir se'n va detectar ja també un altre al Gironès, i preocupa que l'atac es vagi fent grossa, per exemple, cap al Vallès Oriental o cap a Osona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs sobre aquesta OPA fallida del BBVA, la Comissió Europea sosté que les fusions domèstiques i frontereres milloren l'economia. L'OFGIL és el portaveu del govern comunitari.
No comentem casos individuals de consolidació bancària. Com sabeu, creiem que la consolidació del sector bancari podria contribuir a millorar l'eficiència i la rendibilitat dels bancs i, per conseqüent, millorar l'economia europea i beneficiar els consumidors.
Anem ara cap a Madrid perquè la defensa de Santos Cerdán reclama al Tribunal Suprem que el deixi en llibertat i argumenta que hi ha un greuge comparatiu després que el jutge hagi mantingut en llibertat José Luis Ábalos i Koldo García. Tania Tàpia, bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'advocat de Cerdán, Benet Salellas, ha presentat l'escrit avui com a reacció a la decisió del jutge del cas de mantenir en llibertat tant Ábalos com Koldo. Argumenta que és difícil d'entendre que aquests altres implicats els deixi fora de la presó, tot i reconèixer que podrien tenir contactes internacionals, comptes a noms de tercers o diners opacs, i en canvi el seu client el mantingui 107 dies en presó preventiva amb l'argument de risc de destrucció de proves, i es pregunta per què s'aplica aquesta diferència. I afegeix un altre element en l'informe de Luco sobre el patrimoni d'Ábalos. Diu, en cap cas s'esmenta Santos Cerdán ni tampoc se'l vincula en cap dels ingressos no justificats, i que tot i això el jutge continua apuntant-lo com a responsable de rebre i repartir les comissions que suposadament cobraven de manera il·legal les empreses.
La tornada a Catalunya, clam d'entitats socials i sindicats contra l'ús del gas pebre per dissoldre protestes. Dimecres els Mossos el van fer servir a l'estació de Sants quan manifestants pro-palestins van bloquejar la sortida de l'equip israelià Hapoel Jerusalem, que jugava contra el Baxi a Manresa. Des de la xarxa Som Defensores, Anaïs Franquesa, advocada d'Iridia, denuncia que aquest gas irritant sigui ara una eina d'atac sense previ avís.
Ens preocupa moltíssim que el gas pebre s'estigui convertint en la primera opció. Substitueix la mediació, per suposat, substitueix el simplement doncs, avançar amb els escuts, substitueix qualsevol tipus d'avís, ho substitueix tot. De seguida, a la que hi ha una concentració de persones, es tira gas pebre. Doncs això no es pot fer.
Més coses, s'han adjudicat les obres que han de permetre millorar l'enllaç de l'autopista A7 amb l'autovia B30 a Barberà del Vallès i reduir els embussos que s'hi formen en hora punta. Es dotarà l'enllaç en sentit sud de més capacitat, s'ampliarà la banda dreta de la plataforma de l'autopista per incorporar un carril més de sortida i mantenir 3 carrils a la P7 i 2 a la B30. D'aquesta manera es vol evitar que les retencions afectin el tronc central de la P7. El Ministeri de Transports invertirà més de 500.000 euros. Els usuaris habituals saben que és un punt molt complicat de la mobilitat al Vallès, a primera hora especialment els dies feiners. I vist per sentència, el judici pels 3 tuitaires acusats d'assetjar una família de Canet de Mar que va aconseguir el 25% de les classes de la seva filla que es fessin en castellà. A la sessió d'avui han negat els insults, les humiliacions o que es fes una crida a aïllar-los. Han declarat que les piulades es van fer en el marc de l'intens debat lingüístic i que no anaven dirigides contra els pares de la nena o la sentència judicial, sinó que només pretenien mostrar el seu malestar sobre el model d'immersió i els drets a escolaritzar els seus fills en català. Un altre dels acusats ha explicat que es va sentir interpel·lat i que ell defensava una escolarització similar a la del País Basc amb dues línies. Tots 3 acusats han remarcat que no coneixien la família ni la seva identitat i que no tenien cap interès en això. De fet, és un fet que les defenses consideren imprescindible, ja que els delictes contra la integritat moral es cometen contra persones reals.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Bé, Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
I també el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Que avui tenim a Ràdio Euskadi. Per tant, agraïm als companys de Ràdio Euskadi que t'han acollit bé, t'han deixat un estudi bé, ben tractat.
M'han acollit tan bé que m'han posat, a més, al micròfon una caputxa de Catalunya Ràdio.
Carai.
Que tenen aquí.
Sí?
Sí, i per tant, és com si estigués a casa.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, diuen per aquí amb gestos si has menjat bé, entenc jo, què vols dir, no, Isabel?
No sé,
perquè,
si
no sé,
la
perquè si ja t'he si saludat i tens el micro davant, podries dir-li tu i no fer-me mil gestos perquè faci jo de mitjancer.
Si l'acollida incloia un àpat, no sé.
Home, evidentment, si venim a Bilbao també és per menjar bé.
Sí, vale. Bueno, ara no n'has passat, també.
No, gens.
El pròxim dia que vinguis aquí a l'estudi ens portes, em sembla, un pollet xacolí o alguna cosa, sempre és benvinguda. Escolta'm, tot el que rasquem sempre serà benvingut. Anem al primer tema del dia. I els divendres ja sabeu que saludem a Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, de moment.
Bé,
una mica esperant, que sembla que ha de ploure molt. Per zones estava...
És com molt irregular, perquè hi ha hagut un moment aquest matí que diluviava la Diagonal de Barcelona i, en canvi, veies el radar i a Sant Andreu no queia ni una gota. Vull dir que és aquelles coses que... Bé, però... I durant la tarda serà això. Pot ploure en diferents llocs, però serà com molt puntual.
Jo a les 2:05 em preparava per venir cap aquí amb la meva humil motocicleta.
Perdona, i... Dani Ramírez, t'ho ha explicat perfectíssimament.
Sí. No, però abans de Dani Ramírez, heu fet el trànsit.
Sí, Mariluz García.
I el trànsit, la Mariluz García diu...
Problemes al Baix Llobregat amb la pluja.
A causa de la pluja. Jo estava a la porta, a punt de pujar la moto, i dic, i ara què faig?
Però estaves al Baix Llobregat?
No, però pues clar, llavors... però aquesta tempesta es mou, les tempestes es mouen...
La qüestió és queixar-se per queixar-se. O sigui, ha estat perfecta la previsió del temps.
No, m'has preguntat com estem, i dic, home,
trànsit, pluja al Baix Llobregat, genera problemes. Dani Ramírez, la pluja és només al Baix Llobregat? Sí, només al Baix Llobregat i en alguns punts de Barcelona, durant la tarda, en altres... Ha estat perfecta, no hi ha res a
criticar. Alguns punts de Barcelona. I on estan els estudis centrals de Catalunya Ràdio? En algun punt de Barcelona? Per tant, si tu em preguntes com estàs, quina és la meva resposta? Doncs expectant, per si em mullaré, ja que no m'he mullat venint, si em mullaré marxant.
T'ha anat just, perquè fins a les dues ha plogut fort aquí a la Diagonal.
Per
això,
entens el meu neguit. Però bueno...
Va, tira, tens el tema del dia. Suposo que no deu ser el teu neguit, ni la pluja, ni el trànsit.
No, el meu neguit, no. Ara posarem una cançó. No posarem Bruce Springsteen, perquè posarem música. I és una cançó, una melodia bonica, simpàtica, d'ahir i d'avui i de sempre, que... sense voler-ho, s'ha convertit en el símbol d'una altra final d'era que estem vivint. O sigui, estem a casa asseguts i per davant nostre es van acabant les coses. Coses que tota la vida havíem vist i que semblava que fossin eternes, doncs no. I aquesta cançó simbolitza un altre final.
Perquè el vídeo sí que va triomfar, però la ràdio no la va acabar de matar. A les estrelles de la ràdio no les va acabar de matar.
La gran ironia és de, precisament, que aquesta cançó que deia que el vídeo...
mataria les estrelles de la ràdio.
Doncs va ser les estrelles de la ràdio que va matar el vídeo. El vídeo no existeix ja.
Sí, l'aparell del vídeo.
Sí, però el vídeo ha mort. És a dir, s'ha acabat. I s'ha acabat també... s'acabarà a final d'any un projecte que va començar l'any 1981, justament el primer videoclip, atenció al concepte videoclip, que és una cosa que hi ha diverses generacions que ja no saben el que és, doncs el primer videoclip que es va emetre per la MTV, que en deien llavors la MTV, doncs l'any 1981 va ser aquest. Aquest va ser el primer videoclip que va emetre's per aquest canal, que el 31 de desembre 5 dels actuals canals musicals que engloben aquest projecte d'MTV tancaran. Canals temàtics musicals, quedarà un canal on es faran realities, es farà entreteniment, però ja no música. El videoclip ha matat, o sigui, en aquest cas, l'streaming ha matat
les cadenes de videoclips, per entendre's.
Bé, clar, què va significar la MTV? Aquí hi ha algun boomer present aquí en l'estudi.
Més d'un.
Va canviar...
Tècnicament, no.
Va canviar el món.
Som X nosaltres, tots els que estem
així. I ja, tothom, sí.
Jo aixeco la bandera del boomer, Jo sóc boomer.
Ets l'únic, doncs...
Pues sóc l'únic, cap problema.
Ara hi ha gent, jo sóc jove.
Bueno, som X, tècnicament.
Mare de Déu. En tot cas, el que ha passat, doncs això, que l'streaming, YouTube, altres sistemes han acabat amb el que feia la gent, que era posar la televisió i veure un clip que li oferien no a demanda, sinó que tu, hi havia un...
A veure quin fan ara, a veure quina, si sortirà ara.
Aviam si m'agrada i t'havies d'empassar els que no t'agradaven. Curiosament es va dir que, i de fet una part del que serien els continguts audiovisuals han anat així. Ja no t'ofereixen un pack, sinó que vas tu a triar-ho. Però curiosament, sistemes com X o d'altres, sobretot TikTok, no funciona així. Et quedes enganxat en el teu propi algoritme. O sigui, ha anat al revés del que es deia que aniria i que en alguns casos ha anat així, però en altres casos no ha anat així. No va a demanda. O sigui, no és streaming. Tu a TikTok, detecta quin és, què és el que t'agrada i t'ho va donant un any, un altre per tenir-te enganxat. Arran d'aquesta desaparició d'MTV, que és tot un model d'una cosa que va ser revolucionària a nivell imatge, va ser la primera vegada que les càmeres es movien, veiem videoclips on passaven coses absolutament fascinants, que eren pràcticament pel·lícules, doncs altres coses que nosaltres hem viscut i que estem veient que desapareixen de la nostra vida. En aquest cas, els videoclips, la televisió convencional, està a punt de desaparèixer la TDT, arribaran... cada cop hi ha més plataformes, veurem quines plataformes desapareixen, quines s'uneixen entre ells, però desapareixen, per tant, desapareixeran les antenes de televisió. Arribarà un dia que no veurem antenes de televisió als nostres terrats, com no veurem parabòliques, això ja ho estem veient. Ha desaparegut el telèfon fix, a les cases ja no existeix el telèfon fix, per tant, algunes enquestes que es fan amb telèfon fix, bueno, diguéssim que són curioses. Hem vist desaparèixer les caixes d'estalvis i al pas que anem veurem desaparèixer els diners físics. Els diners físics serà una cosa que desapareixerà. Veurem desaparèixer els mitjans de paper, com estem veient que desapareixen davant dels nostres nassos els quioscos. Curiosament, els llibres es va dir que desapareixerien, els llibres de paper, i no estan desapareixent, perquè hi ha un públic jove que està comprant molts llibres de paper i s'estan obrint llibreries, cosa que és el contrari del que es va dir que passaria. Hi ha qui diu que desapareixeran els mitjans de comunicació tal i com els entenem i que estarem en un món de influenciadors i influenciadores que oferiran els seus continguts amb una plataforma particular de cada un. És una possibilitat. Vam veure desaparèixer les botigues de discos, igual que els videoclips. També estem veient desaparèixer les botigues de roba. Ningú obre botigues de roba. No es pot competir amb els grans, les grans marques, els grans centres comercials i els xinesos. Estan desapareixent els fons tradicionals en mans d'aquestes grans cadenes que ofereixen un esmorzar per 1,30 € amb un croissant, li dic croissant, però soc un optimista, i un cafè amb llet, que també li dic cafè amb llet, o un cafè bona persona. Els fons petits no poden competir amb aquestes grans cadenes i el que ja és el que ja és una cosa absolutament al·lucinant és que acabaran desapareixent els exèrcits tal i com els coneixem i enviaran drons aviam qui té més drons i el que seria el soldat, el concepte soldat arribarà un dia que haurà desaparegut. Com va desaparèixer el vídeo, l'estrella de la ràdio no, perquè tenim aquí l'Òscar Fernández, i altres coses que anem veient que desapareix davant dels nostres nassos i que estem absolutament desconcertats.
A veure qui és el primer que li diu, que l'únic que passa és que s'està fent gran.
Sí. No, però això ja ho sabien, abans.
Perquè, clar, totes les generacions veiem com van desapareixent aquelles coses que han marcat la nostra vida. Igual que els nostres pares van veure desaparèixer, no sé, les lleteries que hi havia als barris de Barcelona, per exemple, que ara no n'hi ha, però a veure, el Pere andava per una altra banda.
No, sí, perquè jo pensava que li anaves a dir que d'aquesta llarga llista que has fet de desaparicions no has inclòs la publicitat de l'OPA del BBVA, que és una cosa que tenia turmentat i van de la sorpresa general, s'ha acabat.
No, però per mi és que això ja...
Sí, perquè no hi ha ni segona part, eh? Perquè no hi ha ni segona part.
No, perquè és que això per mi és passat. Ara ja estem amb el disc de Rosalía. O sigui, ara ja estem escalfant per menjar-nos...
Però semblaves atormentat amb aquest tema i avui que podies celebrar que s'ha acabat, us has fotut una llista de 20 temes...
És que no ha acabat. He sentit els presidents dels dos bancs, els he sentit per totes les ràdios...
S'ha acabat, tio.
Avui és l'últim dia.
Heu obert la nevera.
El colofó és avui, ja.
Heu obert la nevera aquest matí i m'han sortit els dos presidents, un i l'altre, per diverses bandes. Sense avisar.
Sí, sí, però la publi s'ha acabat, no? És increïble, però ningú ho contava i s'ha acabat i t'ha passat per davant i no ho ha celebrat, no? Bueno, no, el que deia és que, òbviament, tens tota la raó.
Així m'agrada.
Això
doncs no.
Però vull dir que és la llei de vida que deia l'Òscar i jo crec que ens hem de preguntar per les implicacions que tenen això de les coses, diguem, que tot estudiant de periodisme ha estudiat d'alguna vegada el famós McLuhan, no?, quan deia que el medi és el missatge. Doncs, òbviament, cada canvi tecnològic, cada canvi de tecnologies i cada nou instrument que hi ha en una societat moderna que va jubilant coses i en van entrant de noves, doncs això té repercussions més enllà del mitjà del que diuen, perquè condiciona la manera de veure el món i, per tant, acaba condicionant el discurs. En això estem, no? Amb tecnologies noves i maneres d'informar-se noves, doncs això té efectes socials, sociopolítics, socioeconòmics, de tot tipus, que veurem on es porta.
No, jo, si em permeteu...
Digues, jo.
Disculpa.
Jo. Sí. Digues, avui serà difícil perquè quan no hi sou a l'estudi sempre a vegades us podeu trepitjar.
Sí,
disculpa, Isabel. No, abans ha dit el Pere, el mitjà és el medi, com era la frase de McLuhan, sí. El mitjà és el missatge. Sí. I és veritat que de la llista de temes que ha dit Liu Forn, n'hi ha dos que són insubstituïbles, que són la ràdio i els llibres. Jo avui, aquí al País Basc, he preguntat a companys periodistes quina era la salut de la ràdio al País Basc. I m'han definit una mica el que també passa a Catalunya. Han dit que la ràdio aquí és molt forta, que passen els anys i continuen, i a més hi ha molta pluralitat de ràdios i d'emissores diferents. I totes
i que per molts anys passi, ja, home, per molts anys passi.
Exactament.
Sí.
Però fixem-nos-hi, així com la televisió pot canviar de suport, moltes coses poden canviar. Hi ha coses que no poden canviar de suport de cap manera, que són la ràdio i els llibres. I els llibres, la lletra impresa, diguem-ho així, des de fa 5 segles es fa d'una sola manera. I quan es fan els e-books i altres formats, a la gent li costa molt entrar-hi, no? I és curiós perquè ja portem uns quants anys d'e-books i la gent continua comprant llibres de paper i continuen obrint-se llibreries noves, més petites, però se'n van obrint de noves, no? I per tant, dins d'aquesta fugida endavant tecnològica, no? Jo estic d'acord amb Liu Forn quan diu que els exèrcits desapareixeran i passaran a estar tot en mans de la tecnologia dels drons. És veritat, és un cas molt concret i altres també ho són, però a mi, que jo també sóc de la generació X, però de mentalitat una mica boomer, que continuï la ràdio i continuïn els llibres, que són coses que jo ja tenia a la meva infància i que no moltes coses de la infància les continuo tenint avui, aquestes dues sí, és una cosa que a mi em reconforta i crec que també és la part bonica de la humanitat, no?
Isabel.
No, bé, els perseguim amb el McLuhan, però és que el que ens dediquem a llançar missatges, no? El que hem de fer és reinventar-nos a les noves maneres de vehicular aquest missatge. Però jo a la llista de l'IU, ja em perdonareu, faria moltes esmenes, eh? Perquè Suècia, que era el país que obviava la moneda, ara ha decidit que ha de garantir l'existència de moneda per no provocar desigualtats amb les generacions més grans o persones que no tenen accés a la tecnologia. Parlava dels llibres, heu parlat dels llibres que no desapareixen, sinó que ara els joves tornen als llibres físics. Ma mare llegeix en e-book, té 81 anys. Vull dir que, i en canvi tornen els vinils també, i els vinils sí que els donaven per absolutament superats, bàsicament per comoditat i per mobilitat, també, no? Per poder disfrutar de la música en qualsevol altre lloc. I parleu dels exèrcits, i em sembla bé, però resulta que a Europa hi ha països tan insignificants com Alemanya que estan plantejant de tornar a la mili. Vull dir que tot és molt relatiu i depèn del moment. El que sí que hi ha és la modernització de plataformes per fer la mateixa feina, al final.
Molt bé.
No ho deia des de la nostàlgia, ho deia des de la pura observació, que vas veient coses que van passant.
Saps a mi perquè m'ha servit la teva dèria, ara parlo seriosament, per descobrir que la MTV desapareixia el 31 de desembre, perquè jo no n'era conscient, tampoc.
No ho sé, tampoc.
Però tu no eres abonat. Jo és que estava molt enganxada als Unplugged de la MTV quan van sortir.
Un invent seu.
Fa molts anys.
Per mi, adonar-me que no sabia que desapareixia la MTV ha estat una constatació de la pèrdua d'importància que ha tingut la MTV per als últims anys. Jo ni sabia que encara emetia i no sabia que havia
anat a cercar el cantó de sempre. Són programes, bàsicament, realities.
En el canal, diguéssim, convencional, que és el que aguantaran, van descobrir que els hi donava pel públic jove, els hi van als realities i a l'entreteniment, allò que se'n diu entreteniment, que aquí pots incloure-ho absolutament tot.
Truquen,
mira,
eh?
Mira, truquen.
Però aquest telèfon sí que sona com els fixes.
No, voleu que contesti en directe, perquè ara ho farem, contestarem en directe.
Què
per estir fins als nassos de la gentussa que truca.
Ui, vas, ara.
Ara a veure.
Ara que em sigui algun familiar, veuràs.
Exacte.
Què fas ara?
Què?
No se sent res, Iu. No se sent res.
Vaja.
Deixem-ho. L'Iu barallant-se amb el telèfon. Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa. Gràcies, Iu. Adéu. No, que continua la trucada, va fent, eh? Sí, però no se sent res, eh? Ara hem penjat ja.
Vaja.
Gràcies. Bona tarda. Fins divendres.
Un dia faré un especial sobre...
T'he acomiadat dues vegades, ja. Quantes vegades t'haig d'acomiadar?
La setmana que ve, si no passa res, farem un de... Escolti, deixi'm en pau amb les trucades. Estic en la llista Robinson. M'he esborrat de totes bandes. Deixi'm en pau. No em truquin més. O sigui, no vull comprar, no necessito res.
Guarda't per la setmana que ve.
Hombre.
Passem 20 minuts de les 3. Una pausa, ara tornem.
Catalunya migdia. Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Doctor, somio amb una cuina preciosa. Amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre. Distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Déu-n'hi-do la qualitat i hi ha la varietat que busquem. Agafo plàtans de Canàries que no ens en queden. I també aprofitaré que hi ha un 25% de regal per compres superiors a 20 euros en una gran selecció de marques de drogueria. Per gastar-lo en més compres de drogueria.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Lluís, confirmat! La nova factura de llum ha baixat un 50%!
Ah, quina sort!
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Vesteix el ritme i a la moda més eufòrics. Amb la dessuadora de l'Eufòria Dance Kids. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana torna la Lliga al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte començarem després de la TDT del Barça-Girona.
Serem al Congost amb el Manresa-Gran Canària de l'ACB. Seguirem el clàssic de la Bundesliga Bayern-Dortmund, la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1 dels Estats Units i el Dux espanyol de la Lliga F.
Diumenge, seguiment minut a minut de l'Assemblea de Socis del Barça amb el nou Camp Nou al centre del debat.
I seguirem la jornada de l'ACB, el Barça-Granada de la Lliga F i el Liverpool United de la Premier.
Tot gira.
Dissabte, després del Barça-Girona, i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Toc amb la Puntual Folk, el grup que tocarem ara, amb una colla d'impresentables, amb el Guillem Ballàs, la Clara Ribatallada i la Caral Valls. Fem un quartet de ball folk. Que, escolta, Roger, ja estàs fent el favor de venir cap aquí a ballar. M'han dit que balles, que és com un ànec.
Sí, qui t'ho ha dit, això? Perquè té tota la raó del món.
Ja ho sé, ja em consta.
Et consta.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Escolta, Roger, ja estàs fent el favor de venir cap aquí a ballar.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Com deia Liu Ford, segur que ho heu notat, perquè us ha arribat per alguna banda els presidents dels dos bancs, del BBVA i del Sabadell, però avui tots dos bancs encara en el futur en solitari. Ahir a la nit es va esvair tots els dubtes amb el fracàs definitiu de l'OPA, en el que ha estat una de les batalles més públiques i llargues de dues entitats bancàries. El resultat ha estat sorprenent, tant per Carlos Torres, president del BBVA, com per Josep Oliu, president del Sabadell. Cap dels dos no es pensava que els accionistes partidaris de l'OPA només serien el 26%. Ara, però, s'obre una nova etapa en què, segons els analistes i el mateix president del Banc Sabadell, el Banc Vallèsà s'haurà de reforçar. Són declaracions de Josep Oliu avui al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres, amb els nostres clients, tenim una dimensió més que suficient. Potser l'hem d'encara anar millorant, però aquest forma part del nostre projecte de futur. Ningú pot estar satisfet amb el que té. Sempre vull que ho fem millor.
Els dos banquers, Torres i Oliu, ja van parlar ahir a la nit per telèfon. Una trucada cordial, han dit. Ara bé, Carlos Torres, del BBVA, que ha admès el fracàs de l'operació, però que ha dit que no dimitirà, creu que les expectatives d'una segona OPA que millorés la primera han estat un dels motius del fracàs de l'operació.
Para el accionista minorista, sí que creo que habrá influido esa falsa expectativa, como se ha demostrado, de una segunda OPA. Y eso, a su vez, ha podido arrastrar a otro tipo de inversores.
No sé com ho heu vist tot plegat i si us ha sorprès com a tothom. No potser si guanyava l'un o l'altre, entre cometes, que aquí cadascú podia tenir la seva opinió, però sí la contundència en la victòria.
Pensàvem que era tot més estratègic, diguéssim, no? que estàvem enmig d'una partida més d'estratègia i no en un partit de futbol, diguéssim, de anem a guanyar o a perdre, sinó que podien intentar anar, o que era acceptable anar perdoneu, anar una segona volta per intentar millorar l'oferta i efectivament treure més diners. Finalment, sembla, el que ha resultat efectivament era més un partit de futbol que una estratègia, i el que hem vist és que aquesta aliança que han forjat durant tots aquests mesos, tant la direcció del banc amb el seu president al capdavant, tot l'empresariat català en Foment i després també l'aliança política, no? La tercera pota, que era tot l'andana de política a través de dels bloquejos o les dificultats que ha posat el govern espanyol i l'oposició política a Catalunya, doncs sembla que ha funcionat perquè l'accionariat minorista no entrés en aquesta operació. Avui, evidentment, és un dia de triomf pel Banc de Sabadell, però també de molts deures, perquè estem veient com a la borsa estan caient amb força mentre el BBVA creix, i bueno, el mateix Josep Oliu es posava els deures en aquest moment. Si el banc continua caient a la borsa, que segurament només està caient tota aquella part que estava inflat.
Perquè va pujar molt quan es va saber que hi havia l'OPA.
Que hi hauria l'OPA, el deixa en una situació, no sé si de debilitat, però sí que sigui un objectiu per altres operacions que no estiguin tan mal planificades com ha sigut aquesta OPA llarguíssima del BBVA, no?
Sí, la veritat és que és sorprenent el com ha acabat això. Jo reconec la meva sorpresa. No em podia imaginar que un banc tan important com el BBVA ho pogués fer tan malament, des d'un punt de vista tan d'escollir el moment de llançar un plena campanya electoral de Catalunya a l'última setmana abans de les eleccions, com amb després dir que no pujaria el preu i pujar-lo, obrir les portes a una segona possibilitat. O sigui, costa creure que un gran banc pugui actuar de manera tan poc professional. I és per això, i no pel fet de que no se n'hagi sortit, que trobo estrany que no tingui repercussions en la governança del banc, perquè penso que és un fracàs de lideratge extraordinari el que ha tingut el BBVA. Dit això, doncs el Sabadell, que ha triomfat i que ha sabut fer el que el BBVA no ha fet, que és forjar les aliances necessàries, més enllà dels interessos del mercat o més enllà dels interessos financers d'uns accionistes, sinó que ha aconseguit connectar amb el ressort emocional de molta altra gent que segurament no eren, bueno, amb tota seguretat, no són accionistes. Això no treu, a parer meu com a mínim, que les mancances o les dificultats a mig termini del Banc de Sabadell continuen sent evidents. És a dir, si aquesta OPA s'ha intentat és precisament perquè el Banc de Sabadell no té un nucli important d'accionistes de referència que fan que d'alguna manera blinden aquest banc, que es va intentar fa més d'una dècada intentar incorporar a pesos pesats a la societat civil catalana, que van fer inversions molt importants, que van perdre molts diners com a conseqüència d'això, però la crisi financera s'ho van portar pel mig i des de llavors està pendent. O sigui, és un banc que s'ha posat de manifest que té una connexió emocional amb la societat catalana o amb nuclis de poder, però que després té una governança o una estructura interna que o la millora o vindrà una altra OPA amb tota seguretat més d'hora que tard. I, per tant, aquest és el gran repte que té el Banc de Sabadell i els seus directius. I després hi ha un tercer repte, que és el social, de dir, doncs, com a societat, quins instruments financers necessitem. El Banc de Sabadell juga un paper molt important amb les pimes i amb moltes altres coses, però alhora sabem que si el preu hagués sigut més bo, probablement haguessin acceptat. I, per tant, totes les coses que han dit que representen, doncs la societat les necessitaria. I, per tant, caldria pensar també en de quina manera la societat es blinda davant d'una possible segona OPA del Banc de Sabadell. I en aquest sentit, ja ho hem dit també moltes altres vegades, jo crec que el paper de la banca pública podria ser una opció necessària de posar en peu.
Jaume?
Jo tinc la sensació, amb tota aquesta història, que hi ha hagut una gran desorientació, tot i que la paraula en castellà despiste és segurament més acurada. Avui en Jordi Goula, a VilaWeb, diu que hi havia una enquesta entre analistes que deia que un 20% dels analistes que es dediquen a això deien que l'OPA aniria bé amb més del 50%. Un 70% diu que creia que el 70% seria entre el 30 i el 50, i jo reconec que jo estava aquí dintre, i només un 10% deien que no arribaria al 30%, que és el que finalment ha passat. La segona dada, en aquesta línia, és que ahir, quan va passar, ho vam saber com havia acabat aquesta OPA, molts professionals i molts experts analistes d'aquest tipus de qüestions deien que aquest dematí el BBVA a la borsa aniria cap avall i el Sabadell aniria cap amunt. I és exactament al revés del que ha passat, no? I, per tant, estic d'acord amb la Isabel que aquí ens pensàvem que hi havia una partida potser molt més elaborada del que ha acabat sent, i potser tot està més en mans de coses que no som capaços d'analitzar, no? Jo estic d'acord que segurament a la gent que té accions del Sabadell, vaja, estaria bastant convençut de que estaven esperant una segona OPA. És a dir, a mi em sembla que un 25% és poc, però amb una possible segona OPA, amb una proposta millor, haurien superat el 30%. Amb el 30% no tens la majoria, però amb el 30% pots controlar bastant l'entitat, segons explicava tothom. Per tant, han quedat una mica lluny d'això, però no han volgut fer una segona OPA, que jo crec que els donaria una presència al banc, segurament, si no de control, sí d'una alta potència d'influència. Això no ha passat, no? Llavors, a mi el que em fa pensar és que a vegades analitzem les coses pensant que hi ha moltes més coses al darrere de les que hi ha, i tot al final es redueix a coses molt simples, no? De que la gent esperava una cosa diferent o una OPA en el futur. Jo sí que estic d'acord amb una cosa que s'ha dit sovint aquests dies, que és que els diners no tenen bandera. Jo tots aquests arguments que el Sabadell donava de que el banc és un banc català, de proximitat, em costa molt de creure que això sigui la raó. Jo estic convençut que amb una proposta econòmica superior molta gent s'hauria venut les accions. Això no en tinc cap dubte. El que passa és que crec que estaven esperant una cosa millor i que com que no es produirà, jo em pregunto si avui molts accionistes del Sabadell no s'haurien venut les accions si haguessin sabut que no hi hauria una segona OPA. Perquè avui qui està pujant les accions a la borsa és el BBVA i no el Sabadell, que si no m'equivoco perdia al voltant del 7%.
Cal d'esperar més dies per saber com es va estabilitzant tot plegat, perquè a vegades és veritat que el primer dia després hi ha moviments que són com molt volàtils, però després d'aquí uns dies veurem si realment aquestes tendències es consoliden o no. Deixeu-me saludar el Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Casas López Casasnovas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què li sembla tot plegat? Ja no li demanaré si l'ha sorprès o no, però era el que podia passar, això que ha passat? O també està vostè en el grup del 25%, potser és molt poc?
No, a veure, jo crec que entre tots heu tocat ja els temes rellevants. Jo vull fer èmfasis no és en una cosa, que l'èxit del Sabadell es deu bàsicament a l'error del BBVA, perquè el propi banc, els propis directius dels bancs esperaven la segona OPA, ho esperaven. De fet, amb els que jo havia parlat ja feien els càlculs de com hauria de ser el preu aquest equitatiu de la segona OPA, ho donaven per fet. I, per l'altra banda, també ens havia dit el senyor Torres que ell havia parlat en tots els fons institucionals com perquè tenia ja el compromís. Llavors, l'error del BBVA, per una banda, és la sobreactuació del seu president, fent veure que ho tenia ja lligat i, per tant, mostra la debilitat del que és efectivament un superbanc, però que a l'hora de mostrar el poder efectiu ha quedat en evidència, per tant, aquí hi ha un dany reputacional, és un error molt gran això per la reputació que tant costa després de recuperar, i després també en l'anunci de la factibilitat, de la probabilitat alta d'una segona OPA. Quan tu anuncies una segona OPA, tots els fons i els accionistes es posicionen davant d'aquesta possibilitat. I tot i que després que se t'han anat ja a la boca dient que no arribaràs al 50%, possiblement perquè obres el ventall del 30-50, per molt que diguis que no pujaràs el preu, que el preu serà el mateix, etc, com que ja la primera OPA aquesta frase l'havies dit i no l'havies complert perquè va pujar les condicions, els accionistes d'un i altra banda no se l'han creguda. Llavors aquí el decisiu no és com deia el Jaume, la bandera i el sentiment de pertinença dels accionistes minoritaris. Aquí el punt clau és què ha passat amb els fondos institucionals. Els fondos institucionals sabien que una segona OPA els hi convenia, perquè tots aspiraven a uns cèntims més que el que ja havia anunciat. Però tots ells, carregats amb una borsa d'accions, el que volien és que el qui fes el pas endavant de vendre accions fos una altra institució, no ells mateixos. Ells volien mantenir la borsa per anar a la segona OPA. I llavors això es diu tècnicament un problema de dilema del presoner. Tu esperes que ho faci l'altre, l'altre espera que ho facis tu, i entre un i l'altre no ho ha fet ningú. I ara ells mateixos s'han autolesionat perquè són els primers interessats, eren els primers interessats en la segona OPA.
Per tant avui hi ha molts accionistes del Sabadell que s'estan estirant dels cabells i s'estan tan sí, maleït que això no hagi tirat endavant.
Exacte, i no bàsicament els minoristes.
No, els grans, els grossos.
Els institucionals, aquells que el senyor Carlos Torres havia dit que tenia lligats. I això ha posat en evidència que no era seu, que no era cert, i també aquesta condició típica del capital de que quan hi ha una cosa que s'hauria de fer en cooperació la fan competint i hi acaben perdent tots.
Queda, per tant, entesa una part. L'altra part és què passarà a partir d'ara. Avui veiem imatges d'eufòria a la seu del Banc Sabadell, els directius juntament amb els empleats, fins i tot brindant amb cava, però tothom avisa també que quan passi aquesta eufòria, òbviament, perquè han sortit guanyadors d'aquesta batalla, s'hauran de replantejar què fan en el futur, perquè en paraules de Niño Becerra deia el Sabadell és un banc opable, és a dir, que és una víctima propiciatòria perquè algú vingui a comprar-lo, perquè té una mida i una governança molt repartida i, per tant, és fàcil, entre cometes, que li vingui una altra oferta. Això és previsible?
Hi ha un escenari possible, també, que és que amb una fusió amistosa, el Sabadell acabi amb Unicaja i en Cuixabanc. O sigui, es faci una coalició d'aquest tipus, per agafar mida. Però els deures, en qualsevol cas, pel Sabadell són molt de curt termini, perquè s'han compromès a repartir molt dividend, tots els diners aquests que han fet de caixa amb el banc anglès, i a la vegada han de donar un programa d'estratègia a llarg termini que sigui creïble pels accionistes. I ara tenen aquí un element que els erosiona bastant. Primer, que els accionistes que volien anar a la segona OPA, aquí també minoristes, que hi pot haver-hi, a l'algú de compte que no hi ha la segona i pensin que el preu que tenen ara no pot fer sinó baixar, es dediquin a vendre les accions. Després tenen un altre pedal de la sabata, que és el que farà el senyor Martínez, que és el senyor que
David
Mexicà,
Martínez, no el Mexicà,
que té un 4%, quasi bé. Si aquest senyor no es congracia amb els que fins ara
es havia comportat d'una manera díscola perquè es havia desmarcat del Sabadell i decideix marxar i comença a vendre el seu paquet d'accions, que si el vol vendre, òbviament, al curt termini el té molt, molt favorable perquè encara avui la cotització és alta, en la mesura que vengui un volum molt gran, això també pot afectar el preu, pot ajudar a empunzar les cotitzacions. La gent haurà d'entendre, i això és el més difícil perquè és molt psicològic, la gent accionista haurà d'entendre que ara, després del suposat èxit, jo no parlo massa d'èxit, perquè crec que en tot aquest procés tan hostil hi hem perdut tots, hi ha perdut la reputació d'un banc molt gran i important com és el BBVA. Hem tingut el Sabadell un any i mig tapat amb aquesta amenaça d'OPA dolenta, treballant els dos gestors en neutralitzar-se en lloc d'empenyar el carro cap a futur, tots anuncis aquests que deien. I, per tant, la gent haurà d'entendre això que es dèieu fa un moment. El fet de que el BBVA no faci l'OPA són bones notícies pels seus accionistes, perquè la borsa de diners que tenia reservada el BBVA per comprar el Sabadell, com a mínim 5 o 8 mil milions d'euros, com que té un excés de liquiditat a hores d'ara, els voldrà repartir. Comprarà, recomprarà accions i això farà pujar el valor de la cotització. Per tant, ara és un caramel per l'accionista a curt termini del BBVA. En canvi, per el de l'accionista del Sabadell, a curt termini serà bastant desastre. Haurà de tenir la paciència i bona voluntat d'aguantar el xubasco que li pugui venir. I aquí sí que es demostrarà si més enllà del preu hi ha un valor nostrat per manteniment del Banc Català.
Queda clara l'explicació. El Jaume Clotet, des de Ràdio Euskadi, em demana per fer una pregunta. Jaume.
Sí, el professor Guillem López ha dit una cosa molt interessant, que és que la reputació del banc BBVA ha quedat una mica tocada, i ha posat, crec, també el dit a l'Anafra, quan ha dit que el president de l'entitat, Carlos Torres, va prometre, de que tenia, diguem, el vistiplau dels grans accionistes institucionals. Va dir que havia parlat amb ells i tenia el seu vistiplau que vendrien les seves accions. Això no va ser una cosa premeditada, suposo que per crear la sensació, però va dir una cosa que, a fi de comptes, no ha sigut veritat, no? I, per tant, la meva pregunta al professor és si creu que el lideratge de Carlos Torres està qüestionat, perquè una cosa és inflar una mica l'expectativa i l'altra cosa és dir, he parlat amb aquesta gent i es vendran les accions i no ha sigut el cas. Per tant, és una mentida flagrant i voldria saber si creu que el seu lideratge està qüestionat, si hauria de poder continuar o hauria almenys com a mínim de disculpar-se.
Aquesta és una pregunta que no puc respondre perquè correspon a la Junta d'Accionistes. Dit això, ara a curt termini tindrà l'accionista content perquè l'inundarà de repartiment de dividends. Però a mig termini, que és quan es generi una Junta d'Accionistes de veritat, si l'estratègia de mig termini no els hi funciona amb alguna altra estratègia nova, òbviament el que ha fet ha erosionat moltíssim el que és el múscul financer del que tothom suposava que era un gran banc. Per tant, a mi Sermini, com diuen en castellà, no le arriendo la ganancia, tot i que com a supervivent en el curt termini igual se'n surt.
Doncs veurem quin és el futur de Carlos Torres, el futur del BBVA, el futur del Banc Sabadell i què és el que pot passar amb l'entitat vallesana ara un cop superada aquesta OPA. Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda a tots.
No sé si Jaume, Pere, Isabel, teniu alguna cosa més abans d'anar a publicitat sobre aquesta OPA?
Sí.
O el que ha dit el López Casasnovas?
Sí, no, una mica les maneres de fer que hem vist. Parlàvem al començament dels anuncis i companyia, no? El que ha fet el BBVA, bàsicament, ha sigut inundar-nos de presència, no? Via anuncis, via entrevistes, però, com explicava el Pere també al començament, el banc ha demostrat el desconeixement que té de la realitat social, empresarial de Catalunya i no s'han preocupat de fer aquella ronda o de fer l'estaix català per garantir o per conèixer com es funciona aquí, no? Ha sigut una OPA inoportuna i mal portada des del punt de vista estratègic des del començament.
Sí, jo només afegir que la majoria dels anàlisis sempre van en la línia de és bo pels accionistes, ha guanyat un consell d'administració, que bé que els inversors, no sé què, però els bancs juguen un paper molt important en la societat i que no ens quedéssim en aquí. No ho fem perquè sempre diem quines conseqüències té per les pimes, per la gent, però com que en aquí sabem que vindran segones parts, jo crec que sempre hem de tenir la responsabilitat de dir, bueno, han guanyat el consell d'administració del Banc de Sabadell. Però a partir d'ara fixem-nos molt, sobretot, que és lo important, en quins efectes té pel conjunt de les pimes o el conjunt de la societat catalana el que acabi passant, perquè si ara resulta que fan una altra OPA, algú altre, i cobren un bon preu i no sé què, doncs molt bé, però la societat catalana, o sigui, els inversors no són lo important. Està molt bé perquè ells ho necessiten per la seva vida i és la seva inversió. Fantàstic. Però si parlem tant d'això és perquè els bancs juguen un paper molt important a la societat que algú ha de complir i que els poders públics tenen l'obligació de garantir més enllà dels interessos dels inversors.
Jaume, digues.
No, jo només afegir que en el fons també hi ha la precarietat del sistema bancari català, que bàsicament són dos bancs, dos entitats.
Que no existeix, Jaume.
Perdona?
Que no existeix el sistema bancari català.
No, no existeix, perquè són, perquè són dos bancs, vull dir, és un i l'altre, la Caixa i el Sabadell, no? I això també allò de fer pensar en la debilitat de Catalunya, diguem, des del punt de vista bancari. Venim d'un món on havíem tingut 10 caixes, ara sembla impossible que haguéssim arribat a tenir 10 caixes diferents, algunes molt potents, i d'alguna manera tot s'ha anat aprimant fins a un punt en el qual aquesta OPA afectava la meitat, diguem, del sistema bancari català, que són dos bancs, no? Per tant, com a país potser també tenim un problema de musculatura financera i de dependència d'entitats molt grans, però a fi de comptes d'entitats de fora.
14 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb un altre tema que avui ha començat a desencallar-se, però no del tot. El Barça ja té la llicència de primera ocupació per poder jugar al Camp Nou, però encara no jugarà al Camp Nou. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
A Tienda Animal complim 19 anys i volem celebrar-ho amb tu. Per això et retornem el 20% de totes les teves compres a botigues físiques i perruqueria amb cupons bescanviables en una selecció de marques. Consulta condicions a la botiga. Feliços superdescomptes a Tienda Animal.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Catalunya migdia.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com, entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Sabies que en les zones de mercat tensat el preu del lloguer està limitat per llei per evitar pujades abusives? La Generalitat de Catalunya vetlla pels drets dels llogaters i sanciona les persones que els vulneren. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Aprofita els últims dies del renove de MediaMarkt. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un renove. MediaMarkt.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Tipo en plan...
Gimret, t'estafonante, aura.
Bugejar.
Darrere un llenguatge incomprensible s'hi amaga el seu món.
Jo definiria l'adolescència com una muntanya russa.
Sempre he sentit com que havia d'encaixar.
Parlen els adolescents i els que els coneixen bé.
Si tu t'acostes, ells també s'apropen.
Paraula d'adolescent, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Polestar 4, el SUV coupé elèctric. Fins a 620 quilòmetres d'autonomia i fins a 544 cavalls. No posis límits als teus destins. Possibilitats infinites per 599 euros al mes. Renting tot inclòs. Visita'ns a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Nou minuts i seran les 4 de la tarda. Com us deia, el Barça ha rebut la llicència de primera ocupació per part de l'Ajuntament de Barcelona. Ara, però, el club ha decidit esperar a la següent fase per reobrir el Camp Nou. Amb la llicència rebuda avui, el Barça podria jugar al Camp Nou amb gairebé 26.000 espectadors, el que correspon a la primera graderia de tribuna i al Gol Nord. Però, si espera una mica més, podrà tenir tota la primera graderia amb els seients de tribuna, el lateral, els dos gols, i això voldria dir 45.000 espectadors. El Barça ha anunciat que jugarà els dos pròxims partits a Montjuïc aquest cap de setmana, enfrontament de Lliga contra el Girona, dissabte un quart de cinc, dimarts que ve contra l'Olympiacos, partit de Lliga de Campions, i de moment espera a poder tenir aquesta segona fase, com dèiem, i aquests 45.000 espectadors al Camp Nou. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui l'Ajuntament ha donat aquesta llicència de primera ocupació i ràpidament el Barça s'ha afanyat a explicar això, que esperen a tenir una fase més.
Sí, què tenim avui, eh? Avui, aquí ha dit que sí l'Ajuntament. A gairebé 26.000 persones, com dius tu, són 25.991, més algunes millores ostensibles en el nou Camp Nou, túnel de jugadors, jugadores, vestidors, millores en comoditat, seguretat. Recordeu que un dels debats entre l'Ajuntament i el Barça fa un parell de setmanes era sobre les vies d'evacuació, les baranes, les mides. Doncs això està resolt i per això avui han obtingut aquest permís del nivell 1A. No sé si a tu, en Pere, el Jaume i l'Isabel us agrada jugar als vaixells, allò que fèiem de petits, doncs heu d'aprendre a jugar a vaixells si voleu seguir l'actualitat del Barça, perquè és 1A 26.000, que és l'actual nivell, amb tribuna i gol sud, UB 45.000, que és lateral. Aquí és on es vol esperar el Barça, és a dir, tenir la fase actual més lateral. Això serien 45.000 persones. UC serien 60.000. Això vol dir tota la primera i la segona graderia. I ja si voleu deixar de jugar als vaixells, podem anar al 2027, que faltarà la tercera graderia i la coberta. És a dir, allò que us agrada tant els que feu legos a casa o que feu muntatges, que és, va, ja tinc la tapa, ja tinc la coberta. Doncs la coberta està prevista per l'estiu del 2027. Jo no sé què dir-vos de dates, perquè vosaltres sou gent rigorosa i jo no me la vull jugar amb cap data.
No, i hem sortit escaldats, diguem-ne, últimament, amb les dates. Per tant, escolta'm, ja quan la tinguin acabada ja ens avisaran. Però, en tot cas, aquesta UB, en teoria, no hauria de trigar tant com aquesta UA, perquè bona part de la UB, diguem-ne, ja entrava dins de la UA, per entendre'ns, no?
Sí, sí. Mira, aquest matí, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Elena Fort, vicepresidenta del Barça i cara amable de la Junta, és la portaveu i és la que molts dies s'està menjant els gripaus de donar la cara en situacions d'aquestes, no ens hem d'enganyar. Avui deia, confiem que la UB serà més àgil d'aconseguir perquè ja ens estem reconeixent entre tots, perquè ja sabem com va, perquè ja hem detectat les debilitats, perquè ja sabem com treballem. Aquí, com que aquest és un programa en el que es diuen les coses amb rigor, deixeu-me dir una cosa que quedi constància. Totes les parts amb les que parlem ens diuen que a nivell tècnic la feina entre tècnics d'una banda i tècnics de l'altra banda no és que sigui una vessada d'oli, no, el següent. És una delícia. Allò que vosaltres haureu interpretat, si consumiu els mitjans, si ens escolteu, de fa uns dies, l'Ajuntament posa pals a les rodes, com es queixa la Junta. entre la capa de la gent que està executant el projecte, això no existeix. I avui és veritat que hem notat un canvi de to en el discurs de la vicepresidenta Ford, dient que agraïment a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha insistit en que ells preserven la seguretat i són els primers interessats. Jo no m'arriscaria a dir-vos quan serà aquesta UB i quan seran aquests 45.000. M'encantaria, però de veritat que no me la vull jugar. Mm-hmm. És que ni tan sols del club t'ho diuen. Normalment fem allò de dir del club ens diuen que, doncs en aquesta ocasió ni tan sols us puc dir del club ens diuen que.
Jaume, Pere, Isabel, com ho veieu, tot plegat? Aquest serial sobre la tornada
sembla
del 9.
Sembla la segona part de l'OPA, no?
Sí. Jo tinc la sensació que el Barça estava molt còmode fent veure que no havien pogut complir els terminis i els compromisos per culpa de l'Ajuntament, no? I avui, d'alguna manera, el que veiem és que no era així, perquè era que més aviat un pretext perquè el camp, doncs, no... O sigui, si algun dia, jo estic convençut que quan tinguem distància es podrà abordar amb molta serietat tot el procés de reforma del camp, que no respon, a parer meu com a mínim, en els estàndards i als nivells de qualitat d'una gran multinacional com és el Barça. Perquè des del principi, amb el procés competitiu que va portar amb una empresa que no era, diguem, ni espanyola, ni del sector, ni una potència amb aquest tipus de coses, fins a dia d'avui, que s'han incomplert multitud de terminis i que, malgrat que hi ha el permís de l'Ajuntament, que se li culpava de tot, en realitat, doncs encara no és el moment, passant pels palcos VIP i totes les operacions relacionades amb això, que és el que han salvat els comptes, doncs em temo que des d'un punt de vista de pulcritud d'una gran empresa, que és el que en realitat és el Barça, doncs no crec que aquest procés pugui superar un aprovat en el seu dia.
I hi ha un mal hàbit de la política, que és fer terminis constantment, que després s'incompleixen sistemàticament, i que a mi ja em va sorprendre quan Jean Laporta va dir que l'estadi estaria acabat tal dia, no? Quan hem anat veient retards que moltes vegades depenien dels propis... de la part constructiva, no? Hi ha una pila d'imponderables que et poden allargar una obra i una miqueta més del compte, i a més és comprensible, ja ha de ser comprensible, perquè si tu quan fas obres a casa teva, al teu pis o al teu lavabo, ja sempre vas més tard del que tu tenies pensat, imagina't un estadi, no? I per tant, aquest encotillament a priori, per mi és incomprensible. Estic d'acord que s'ha anat acusant l'Ajuntament, perquè era molt més fàcil que dir que tu no te n'has sortit, però en tot cas aquesta qüestió, aquest serial, s'ha acabat convertint, crec jo, i no sóc cap expert i no sóc un gran amant del futbol, però serà un dels temes principals del mandat de Jean Laporta i de les properes eleccions a la presidència del club, no? Per un tema que potser no n'hi havia, per tant, i no s'havia d'haver convertit en el serial que ha sigut, però crec que pels errors de l'actual junta directiva i, evidentment, per les ganes de l'oposició de posar el dit a la nafra, s'ha acabat convertint en un tema que era necessari, imprescindible i que podia trigar molt en un tema que serà un tema de batalla electoral quan arribin les eleccions al club.
No, amb el tema del calendari, jo crec que s'ha de recordar que quan es va presentar el concurs o l'adjudicació del concurs amb aquesta empresa turca, recordem-ho, el mateix president del Barça va dir que si hi havia cap retard, aquesta empresa pagaria 1 milió d'euros al dia per cada dia de retard. No sabem per què no ho fan, llavors, no? I és una cosa que tampoc no respon en aquest moment, tenint en compte quina és la situació financera del club. Però és evident que aquests últims dies, a banda de canviar el to respecte a la relació amb l'Ajuntament de Barcelona, que és qui dona el permís, el que també veiem és un esforç gegantí i una directiva del Barça fent mans i mànigues per defensar l'elecció d'aquesta constructora. I potser ajuntant les dues coses podem preguntar-nos què ha passat perquè això no només no compleixi els terminis fixats, sinó que els depassi amb molts dies, molts mesos i anys.
Marcos, 30 segons per tancar.
Sí, d'això que deia l'Isabel, el club ha passat de dir allò que va dir Laporta fa molt de temps en una entrevista d'un milió per dia, a que actualment et diuen sí, si convé anirem a per Lima quan acabi al final del procés i caldrà demostrar quines coses són culpa seva i no serà tan fàcil.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. De moment avui el que tenim és una bona notícia, i és que el Barça de moment té aquesta llicència de primera ocupació d'una part de l'estadi. De moment la tribuna i un dels gols, però de moment el Barça prefereix esperar-se a tenir més zones de l'estadi que puguin ser utilitzades, tota aquesta primera graderia, per tal de poder arribar a aquests 45.000 espectadors.
Podrien jugar les noies.
No, també poden jugar el Johan Cruyff.
Exactament.
No, 25.000 espectadors podrien jugar.
Marcos García, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, un petó.
I també Pere Rossinyol, Jaume Clotet i Isabel García Pagant. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres. Una
gràcies.
30 segons i seran les 4 de la tarda. De seguida, doncs, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i, ja ho sabeu, durant la tarda tota l'actualitat al 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.